discurs del simposi, que ha estat molt ben dirigit, ens porta precisament a considerar la seva teologia, i per això m'he atrevit a titular aquesta humil comunicació això, nulla ètica sine teologia. No hi ha per tant un plantejament per Valverde, hi ha una teologia de fons que vàrem mirar també ahir amb la conversa de l'esbiomar i de desxifrar, i bueno, doncs avui em volia fixar precisament amb el plantejament antropològic que surt en Valverde, que és fruit d'una època i que de fet potser no troba la resposta en el seu moment, i doncs intento també tirar alguna línia del que podria ser alguna resposta a les preguntes que ella es fa. Doncs bon dia a tothom, gràcies per ser aquí i gràcies també per la vostra atenció. M'agradarà també que participem. Tinc el meu text aquí preparat i a partir d'aquí doncs podem dialogar. Com veieu, us he posat una mica d'esquema i per l'interès he fixat la mirada en el poeta que ens llegia la Sílvia Bel ahir, Elegía del cuerpo, que el poeta va publicar el 45. En aquest moment se situava en aquell context tan concret del nacionalcatolicisme, on el poeta estava cridat a representar una incerta generació del 36, de la qual va fugir tan aviat com va poder. Pel seu context històric, personal i literari, convé situar aquesta elegia al costat, o com a filla, o com a desinència, del cant espiritual de Joan Maragall. També sortia aquesta qüestió ahir, aquest emparentament entre Maragall, de fet, Valverde aprèn el català per llegir Maragall des de Madrid, una cosa excepcional, no? I que ens omple de satisfacció per la nostra petita llengua, que sempre està allà al debat i a la nostra, també a la nostra estima. El que ens demana que puguem cuidar allò que ha estat arribat a la nostra vida a través de la transmissió dels pares i de la nostra història. D'alguna manera, la seva elegia del cuerpo ve a respondre aquell cant maragallà amb intent de desbordar el que la teologia i l'espiritualitat del seu temps permetien, i posant en escac una antropologia massa deutora de les escoles neotomistes d'arrel platònica, i fins a quin punt, allunyades de la percepció cristiana, arrelaven l'article de la fe, del credo, sobre la resurrecció de la carn, i que Valverde posa en relleu en les seves paradoxes i contradiccions, amb el qual ell es troba molt bé amb l'article de la resurrecció de la carn, i en canvi no es troba gens bé, no es troba gens còmode amb l'antropologia diàdica del cos i ànima, l'antropologia d'arrel platònic. El poeta s'adona d'aquesta contradicció i sovint la posa en relleu per tal de reclamar més atenció sobre un viatge pres per la doctrina i el pensament catòlic que s'allunyava, i s'allunya encara, de la novetat que representa l'Evangeli i la Revelació. Llegim el text, que us he posat aquí un extracte de... un extracte aquí de l'Elegía del cuerpo. Veieu que l'any 45, per tant, ell amb prou feines tenia encara no 19 anys, per tant, molt jove, no? Realment, i amb aquesta sensatesa i aquesta convicció. Com ens deia Narcís Comadira, un catòlic ha mort, però que li ballaven algunes qüestions al seu interior, amb aquella episteia, aquella... diguem-ho així, crisi de fe metodològica a l'hora d'enfocar la vida, les afirmacions i la seva experiència. Ens ho llegia la Sílvia Bel ahir. Oh, pobre cuerpo mío, que llevo por el mundo como un perro, sumiso, flaco y triste. Cuerpo que me sorprende de improviso al volver de lo abstracto, con su perfecto aplomo de cosa ya existente, inevitable en todas sus llanuras y montes, y que es cambiante y vago. Oh, cuerpo de mi infancia, jo no soc el meu infant, jo soc el nen. El meu cos ja és diferent de quan el que va néixer de la meva mare, i tinc un cos diferent, i tindré un cos diferent. Valverde no ho sabia, però avui dia els biòlegs diuen que el nostre cos es renova cada 8 anys. Per tant, quants cossos tenim al llarg de la vida? Valverde ho expressa, no? Tenim un cos diferent, el nostre cos serà diferent, però serà el mateix. Oi? La identitat és la mateixa. Doncs aquesta veritat és la que ell intenta expressar des de l'experiència i la convicció de la seva vida i les seves conviccions. Com una flor exòtica que aún en la mano crece. Cuerpo a veces glorioso, como un caballo alado, cuando tiene tensión de corzo en primavera, y otras veces cuerpo grotescamente arrastras, como una lata atada a la cola de un can. Poso aquí 15 versets més, és llarguíssim, eh? No, per llegir només algun paràgraf. Té més la eternidad, la pureza exactísima e inmutable, para ti corrosiva, para ti tan dulcemente feo, hecho para unos días, como de tu costumbre de ser siempre imperfecto. Costumbre de ser siempre imperfecto. Y aquí está la perfección, esta costumbre de ser siempre imperfecto. Pero no, pobre cuerpo, no tiembles al andar, aunque sin decir nada, como un corcel sumiso, te salvarás del salto y serás luminoso. Y aquí pues, apela a la resurrección, a la vida nova, a la renovación, a la metamorfosi, de la que parla la fe, de la que parla l'Evangeli, de la que parlen els textos de la resurrecció de Crist. No tengas miedo, no, si también yo he temido que esa luz me consuma por completo y caiga destrozado con los pulmones rotos en los llanos de Dios. L'escriptor es mou en aquesta època grisa, sortint de la foscor del terrible conflicte incivil, política-militar, que va significar l'enfrontament de la Guerra Espanyola. Per una banda, promocionat pel règim, i per l'altra, se'n desvincula fins a arribar a prendre el camí de l'exili voluntari l'any 64, com a forma radical de protesta civil, política i universitària. La seva immersió en l'entorn català, provinent ell com era de les profunditats espanyoles d'Extremadura, assenyalen una voluntat i una sensibilitat imperdibles a favor de la cultura, de l'encarnació i de l'arrelament al territori que l'acull. Perquè uno no és de donde nace, sinó de donde pase, dirà el refranyer aplicant. La seva llegida del cuerpo, com he prendre la consideració i resposta al cant espiritual de Maragall, com dèiem, alhora que un himne a la dignitat del cos humà, la dignitat del cos humà, amb el pressupòsit ineludible de la fe professada tant per Maragall com per Valverde. Estem jugant aquí en aquest diàleg que es farà especialment visible en els últims versos de l'Elegia, que poso també en els últims versos al costat del cant espiritual, amb el pressupòsit de la fe, donat que l'elegia s'endinsa en l'exploració de l'antropologia del cos i que tota antropologia, de fet, es converteix en una teologia. Posarem en relleu aquests aspectes de l'antropologia teològica de l'escriptor extremeny per molt que el seu coneixement de Maragall i de la llengua provinguessin de més lluny. Aquí va ser on va teixir uns lligams estrets i íntims, tant amb alguns de vosaltres com amb la cultura, des d'un profund coneixement i respecte encomiables. Una relació cultural tan profunda que es pot posar sens dubte com a model i exemple d'una sempre desitjada sana relacions entre la Catalunya d'Espanya i l'Espanya de Catalunya, aquest país híbrid de pas, de vida i en ebullició, que és el nostre, ara i des de sempre. L'escriptor cerca una expressió religiosa alternativa. I enfocar en termes generals Valverde significa posicionar-se davant d'un escriptor de profundes arrels cristianes que trasllada tot el que toca i escriu la seva fe, les preocupacions pel que experimenta, per contemplar de quina manera ho posa ell mateix en contrast amb el que creu. Resseguint el seu originari llibre de poesies, Hombre de Dios, on s'adona que res d'abocat a un diàleg monòtom amb gairebé un únic interlocutor, que sovint és Déu mateix, malgrat l'àmplia gamma de temes tocats, salms, odes i elegies. Cal anar, doncs, a una expressió religiosa alternativa que superi les pautes marcades, estètiques, per la situació social i política dels anys de la postguerra espanyola. no deixa de ser un intel·lectual extremeny, traslladat a Barcelona per qüestions de feina, que brolla des de les profunditats d'Espanya i arriba sempre a la inquieta ciutat comtal. Les formes i les expressions culturals seran sempre sorprenents per a ell. Fins trobar-se 30 anys de la mort de Maragall, s'inspirarà en el seu cant, aquest compost el 1910, aquí estem al 45, per confegir aquesta seva elegia. I explica de Jaumà, el nostre amic, que Valverde veia en Maragall un ajut per una altra via d'expressió de l'experiència quotidiana, des d'una perspectiva religiosa. Descobreix Maragall, malgrat, diguem-ho així, la distància en el temps, el descobreix en un llenguatge nou que li permet expressar-se també de forma nova i amb també unes noves inquietuds. El nacionalcatolicisme, continua Jaumà, ja es veia que era intransitable i tant el cant espiritual com Unamuno varen contribuir a l'escriptura d'aquests versos que teniu aquí, que és la recta final de l'elegia i del cant espiritual. Y a veces he pensado, trémulo, de infinito, que era mejor quedarse en aquest món, aquí en la medianía, traspasados por la flecha larguísima del tiempo. Pero no, pobre cuerpo, Dios nos dará al entrar en sus dominios el casco y la coraza de su soplo. La resurrecció, l'esperit sant, el buf, l'alè de l'esperit, l'alè diví, seremos diferentes, nos diu, però els mateixos, seremos los mismos, claros y bellos, y seguiremos siendo nosotros, sin embargo. Per tant, una traducció poètica de la resurrecció de la carn, tal com ell l'entén. I per tant, ànims, vamos, mi cuerpo, no tengas más temor, mi pobre perro triste. Deixem ressonar un moment també el cant espiritual, aquells versos també més coneguts. Si heu fet les coses amb els ulls, tenen velles. Si heu fet meus ulls i meus sentits per a elles, per què col·locar-los cercant un altre com? Hi ha d'haver una dicotomia, una separació entre aquest món i el que vindrà, entre la meva vida i la vida de la resurrecció? Si per mi com aquest no n'hi haurà cap, ni Maragall? Ja ho sé que sou, senyor, però on sou qui ho sap? Resteu en el misteri. Tot el que veig s'ho sembla a mi. Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí. Per tant, la immediatesa, la immanència de Déu, malgrat la seva transcendència, malgrat que no el puc atènyer, i en canvi ell se'n fa present, l'experimento, i se'n fa real en les coses, en el món, en la vida, en la bellesa, en l'amor. Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí. I quan vingui aquella hora de temença en què s'acluquin aquests ulls humans, obriu-me, Senyor, uns altres de més grans per contemplar la vostra fase immensa si amb l'amor una major naixença. Traducció de Joan 3, la trobada amb Nicodem. Cal néixer de nou. Per tant, la fase immensa, veure amb els ulls de la fe, és el que demana aquí Maragall, superant, com explicarem, la qüestió dicotòmica de la filosofia platònica que estava instal·lada i encara ho està en molts discursos referents a l'ésser humà. Amb Alberti i Maragall ens trobem davant de dos càntics espirituals. Per molt que Valverde digui elegia del cuerpo, és un càntic espiritual. Dos càntics alhora corporals, perquè és un cos totalment transformat per l'esperit. Dos cossos carnals, càntics carnals, en el sentit més radical de l'expressió, la resurrecció de la carn. El cos crida a l'esperit. I aquest el cos, corporal, carnal, encarnat, arrelat en la matèria i en la vida concreta, social, cultural i històrica. L'esperit sense l'ànima no és res, o i més que sense el cos, tant l'ànima com l'esperit esdevenen impossibles. Tatià, des del segle II, ja anunciava que, així com el cos és la casa de l'ànima, aquesta ho és de l'esperit. La temàtica del cant espiritual, que ell aplicarà igualment a la seva elegia, consistirà en el desig de no perdre la bellesa d'aquest món, sense voler trobar, després de la mort, l'eternitat de la benaurança amb Déu. En aquest instant, podem adonar de quina manera en Maragall ajuda i fa descobrir en Valverde aquest impuls d'una nova sensibilitat, especialment jugant des de l'experiència de la vida de la FEM. I no obstant, la reivindicació de la fe en la resurrecció de la carn, sembla totalment nova i insospitada, quan de fet compta amb més de 2.000 anys d'història. Estudiant Maragall, l'any 60, en un article, Valverde, que tradueixo aquí, se'n fa creus i diu: el cristianisme de la nostra època ha oblidat en gran mesura aquest meravellós dogma de la resurrecció de la carn. Ha doble teologia, que amb prou feines en parla, de Sant Agustí ençà. El vell espiritualisme asiàtic, maniqueu, que veia en la matèria un mal absolut en lluita contra l'esperit, considerat com a bé absolut, s'ha filtrat en la ment dels cristians després de produir innombrables heretgies i ha provocat que l'ànima es cregui enemiga del cos, havent d'escapar de la seva presó com a Déu. En contra, corre el dogma que Déu s'ha fet home, Nadal, i tants altres, com el que fins ara, fa poc, s'ha proclamat que la Mare de Déu en cos gloriós hagi estat assumida amb el seu fill. Això era l'any 50, per tant, era aquella, la rissaga de la proclamació del dogma de l'assumpció de la Mare de Déu en cos i ànima al cel, 1950 per Pius XII. I comentant Maragall, diu Valverde, però Maragall clama per les coses, pel món, no pel cos. La seva angoixa vindria a ser, en tot cas, que el cos se n'hagi d'anar a l'eternitat, deixant enrere aquest món formós que podria haver estat pedestal del Déu contemplat. Insisteixo, diu Valverde, el dogma de la resurrecció de la carn, d'haver estat plenament operant en la ment de Maragall, li hauria mitigat l'angoixa, perquè es troba en aquesta doctrina una misteriosa riquesa que, en rigor, ha de ser un teòleg qui l'explori, però que ja des de la primera vista i encara en el pla estètic ens diu una promesa respecte de les coses i tot el que s'expressa d'immortal en la seva bellesa. Almenys en dos sentits. El primer, que el cos, en ser glorificat, diu Valverde, no perdrà del tot la seva condició temporal, el seu caràcter de llibre escrit per la vida. Si Sant Agustí deia que els màrtirs ostentaven les seves cicatrius en el seu cos gloriós, no és difícil pensar que el nostre cos tot sencer és una gran cicatriu, una empremta dels dolors, de les experiències i de les alegries dels nostres anys. I en el segon aspecte d'aquest dogma de la carn, de la resurrecció, cita Sant Pau, doctrinalment, diu que en l'Epístola als Romans, diu que les coses esperen la seva glòria, esperen ser alliberades de la corrupció a través nostra. Cita Sant Pau, Romans 8, 21-22, sabem prou bé que fins ara tot l'univers creat gemega i sofreix amb dolors de part fins al dia de la llibertat dels fills de Déu, amb la glòria que s'ha de manifestar en nosaltres. Maragall expressa, com en l'home real, en l'experiència de la pròpia vida, que espera ser vida immortal, elevada al diví amb tot el que li és propi. Ho trobo magnífic, perquè en l'any 64, en ple Concili Vaticà II, d'altra banda, amb tota l'abolició que això significa, amb un règim també dur a casa nostra, Valverde es troba aquí esbossant una teologia antropològica incipient, basant-se i partint de l'escriptura, aquella que ha restat vetada al poble fidel, i comença a deslumar-se'n l'obertura en aquests prolegòmens del Concili Vaticà II. Tenim present algunes condicions contextuals. Aquells anys 60, la teologia dominant del moment resta tancada en un neodomisme aixòric, preciós i perfecte de cara endins de l'aula, dels estudis del seminari, però poc preparat per poder entrar en diàleg amb la cultura, l'experiència i la vida de la fe del poble fidel i del món, per tant. Després, bíblicament, hom es troba en clar desavantatge en relació amb els estudiosos protestants, que han aprofundit molt més en qüestions com ara el Crist històric, la veracitat dels escrits bíblics i el coneixement popular dels mateixos. en el procés de recerca, hom es troba sortint del moment mitificador de la recerca bíblica, l'anomenada New Quest i la New Quest, amb Bulman i Keseman. La primera pronosticava la desfeta de qualsevol recerca. No val la pena anar més enllà, perquè no es pot arribar al Jesús històric, deia la No Quest, la no recerca. Tan sols cal mantenir-se en una interpretació simbòlica o mítica de l'escriptura. Aquesta interessa més pel que vol dir o pel que em diu a mi, i no tant pel que diu en si, perquè resulta inassequible als ulls d'aquells immensos biblistes. En aquesta direcció, els relats del sepulcre buit i de les trobades arran de la resurrecció de Crist, on aquest es presenta amb un veritable cos ressuscitat i autèntic, tenien més tendència a ser considerats com a mitològics, somiats, desitjats, somnis al·lucinatoris, més que no pas com a testimonis d'una experiència única per part dels apòstols arran del diumenge de Pasqua. Però la New Quest, més ja cap a prop dels 60 i que s'allargarà ben tard dels 80, provoca un tomb en el convenciment per una renovada continuïtat entre el Jesús històric i el Crist del carisma de la fe. Altre cop amb Keseman, però ara amb Jeremies, Robinson o Dilthey. De quina manera aquests corrents de pensament en la recerca bíblica tocaven Valverde? Ben cert, aquests debats traspassaven els cercles intel·lectuals propers a l'ensenyament i a l'estudi, ell mateix que es troba tan a prop d'un pensador protestant com és Kierkegaard. I en definitiva, quelcom està canviant, i ja no es pot acceptar acríticament d'entrada que hi hagi d'haver, per definició, una fractura entre el cos i l'ànima, atribuint a l'un tota la maldat i impuresa, mentre que a l'altre li pertoquen la immortalitat, la perennitat i la divinitat. Ja no pot ser d'aquesta manera. Maragall s'encaixava amb un si heu fet amb molts ulls i molts sentits per les coses tan belles, per què aclocar-los cercant un altre com? I Valverde s'aferma amb seguretat que el cos no deixarà de pertànyer-li i participarà de la resurrecció promesa. Ea, vamos, mi cuerpo, no tengas más temor, mi pobre perro triste. I seguint aquesta veta, Valverde torna a parlar en una lliçó de literatura el 82, parlant també de Maragall. En el cant espiritual, diu, el poeta demana a Déu la immortalitat i la glorificació del món com a marc i part de la seva segona i millor vida. I ho fa amb un cert aire de tema estar incorrent en l'heterodoxia, segurament sense caure en el fet que el seu sentir és el mateix que expressa Pau als Romans, capítol 8. També la creació mateixa serà alliberada de l'esclavatge de la corrupció que és la llibertat dels fills de Déu, ja que sabem que tota la creació gemega i pateix dolors de part fins aleshores. Heterodox sí que ho era, diu Valverde de Maravall, però no respecte del cristianisme, sinó respecte de la seva visió idealista i platònica, dominant en la nostra cultura i concretament en la mentalitat burgesa. Eugeni d'Ors, cita Valverde, diria amb la seva sornegueria habitual que el dogma de la resurrecció de la carn gaudeix de molt mala premsa. Aquesta mateixa concepció l'expressa Unamuno en l'elegia a la muerte de un perro, on semblava que es preguntés de quina manera aquell animal que tant s'havia estimat l'acompanyaria en el més enllà en el món de la resurrecció. Unamuno també inspira Valverde, esclar, i per això el cito aquí. S'exclama l'escriptor de la manca de perspectiva de no poder gaudir de les coses materials, per molt que no siguin directament personals, encara que profundament humanes, que el converteixen en el que és, ni que sigui la pèrdua d'un gos estimat per ell. Diu Unamuno, un mundo sin el perro. Y el otro mundo, mundo de los espíritus. Pero allí no tendremos en torno de nuestra alma las almas de las cosas de que vive el alma de los campos. La lengua de tu alma, pobre amigo, le digo al gos, no lo amará la mano de mi alma. El otro mundo es el del puro espíritu. Del espíritu puro, oh terrible pureza, inanidad vacío. A Unamuno tampoc li quadra aquesta diferència, aquesta cesura entre el cos i l'ànima com si només l'ànima pugés al cel. El cos, que en la legió del cuerpo de Valverde es convertirà simbòlicament en un perro triste, fan la imatge d'una mono, ara és precisament aquest el que espera retrobar el poeta en el món de la resurrecció. Perquè una fe muntada sobre el dualisme estricte cos i ànima no ho permet. El cos és perible i caduc, ha de restar en aquest món, i en canvi, la dada evangèlica de la recapitulació de les coses en Crist, cantada a l'inici de la carta als Efesis, evoca tota una altra perspectiva sobre la continuïtat de tot allò que s'ha estimat de veres, on l'amor no passarà mai. No valdria la pena un món en què els petits plaers d'aquest, el veritable amor experimentat i compartit, ni que sigui amb un trist gos, no fos durador en el més enllà, en la vida altra, promesa en la resurrecció, no tan sols de l'ànima, sinó de la carn, en definitiva, creada i volguda per Déu. Per tant, el que Valverde demana és una renovació d'aquest esquema antropològic arrencat i arrelat en les mitologies platòniques, gregues, i per tant, jo el que intento, també us poso aquí aquest verset bíblic, perquè del que es tracta és conèixer quina és la concepció antropològica autènticament cristiana. Aquí rau el dilema de Valverde, aquí plora la criatura. Cal identificar, per tant, dues propostes majors possibles. La primera és la que, amb la que topen tant Maragall com Valverde, de base diàtica, cos i ànima, prenent les seves arrels en els escrits de Plató i d'Aristòtil, reinterpretats per Tomàs d'Aquino, i perdonant fins ben entrat al segle XXI. L'ànima pren la categoria de la noblesa, la divinitat, la immortalitat, crida de l'eternitat, a la comunió amb Déu, de qui no hauria hagut de marxar mai, perquè la seva encarnació de fet representa una caiguda de l'Olimp dels déus. Bé, una concepció molt hindú o hinduista. Per l'altre costat, el cos es carrega amb la feixuguesa de l'existència, de les limitacions de les xacres, del mal, del pecat, del sofriment i, finalment, de la corruptibilitat de la mort. La segona proposta, bíblica, articula una antropologia en base triàdica, d'esperit, ànima i cos. I creiem que aquesta opció permet equilibrar millor les categories i les diverses dimensions humanes, de tal forma que ja no es dona una distinció entre bo i dolent, amb una categorització moral ontològica entre l'espiritual i el material, entre l'immortal i el mortal, sinó que promou una crida a la perdurança per una interacció major i orgànica entre tots els tres elements, esperit, ànima i cos. Aquesta proposta arrenca en el relat de la creació de l'ésser humà en el Gènesi. Cal considerar com, per als pensadors grecs, resultava impensable que Déu vingués a fer estada en l'ésser humà, com demana la revelació de Crist en el Nou Testament. I de fet resulta aquesta la principal aportació del judeocristianisme. L'home creat a imatge de Déu, que comporta l'existència d'una guspira divina en ell, una presència de l'esperit des de la seva concepció en aquest món. En el relat bíblic original del segle X abans de Crist, es mostra com la voluntat divina del mite creador expressa la voluntat d'intervenir en tres elements o dimensions, esperit, ànima i cos, on el cos és modelat per Déu, per les seves mans, i en el qual s'insufla la barreja, la mixtura de l'ànima amb l'esperit diví, ja en l'instant inicial de la creació. El cos significa la dimensió corporal i relacional. L'ànima, la dimensió anímica, intel·lectual, passional. L'esperit, la dimensió divina, reclamadora de sentit i d'eternitat. El Senyor Déu, diu Gènesi, va mudar l'ésser humà amb la pols de la terra, li va enfondre l'alè de vida, el principi de vida, aquest Nishmat Hazim, que ens ve de l'hebreu, que explica no l'esperit, no l'ànima, sinó una barreja, una mixtura d'ambdós, volguda i preparada per Déu en la creació de tot ésser humà des del moment de la seva arribada en aquest món. Un Nishmat Hayim, que no és altre que el pneuma diví insuflat en l'ànima.
la mateixa penyora de l'Esperit Sant dipositada pel Creador en la corporalitat humana. Nishmat Haim, partícula divina assenyalada reiteradament per Pau en les seves primícies. Un esperit sembrat en la carnalitat, encara que no complet, perquè es troba en evolució, desenvolupant-se, expressant-se i metamorfosant-se. Aquell adreç de ser culminat i coronat al llarg de la vida en l'esperit, tal com l'apòstol Pau ho explica en Romans 8, citat al seu torn pel Verbe. Pau fa aparèixer en aquest mateix verset el pneuma antropològic i l'esperit diví com destinats a fusionar-se. L'esperit s'uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu, diu Sant Pau. Un plantejament que per un grec era impossible, impensable i increïble. Grega continua sent la mentalitat de la present generació que denega la divinitat real de la corporalitat humana. L'evolució antropològica passarà per aquesta proposta hel·lenitzadora cristal·litzant en Pau, amb la seva carta a Tessalònica, a més d'un discurs de to marcadament escatològic quan recomana que el Déu de la Pau us santifiqui i conservi totalment irreprensibles en el vostre esperit, la vostra ànima i el vostre cos per al dia de la vinguda del Senyor Jesucrist. Formulació triàdica que ateny les cotes més altes amb pares de l'Església, com Irineu de Lió, o el mateix Orígenes d'Alexandria. L'ésser humà és un compost de cos, ànima i esperit, diu Orígenes. I malgrat comptar amb una tradició ben arrelada i fomentada, que aquí només he plantejat i esbossat, en canvi resultarà que en el curs de la història, de seguida el platonisme i el neoplatonisme prendran avantatge. I en conseqüència, la formulació de l'antropologia triàdica quedarà com amagada sota l'articulació diàdica represa de nova factura per Tomàs d'Aquino, i almenys en l'àmbit eclesiàstic, universitari i filosòfic, s'emportarà l'expressió bàsica de l'estructura fonamental de l'ésser humà, per simple i entenedora, cos i ànima, material i espiritual, dolent i bo, perible i immortal. Però davant de la immortalitat de l'ànima, el Crist no hi té res a fer. La resurrecció esdevé el do de la represa com a fruit de la fe. Si l'ànima és immortal, aleshores Crist no cal que vingui a redimir-la. I tant en l'actualitat com en temps de Valverde o de Maragall, en afirmar-se l'ésser humà com un compost binari de cos i ànima, en realitat s'està limitant al seu àmbit més material, físic i biològic, mentre l'home es desprèn de l'ànima immortal, divina i lluminosa, perquè aquesta resta cridada a participar d'un quelcom indeterminat i incert. Per tant, nulla ètica, sine teologia. Valverde ens ha fet arribar la seva queixa, protestant contra una antropologia diàdica presentada, malgrat tot, de forma majoritària per l'Església, una matriu que ell troba distant amb la realitat de la seva experiència, barrant el pas a la projecció de la resurrecció promesa en l'article del Credo Fonamental Catòlic. Al costat dels materialismes aixorcs, continuen emergint les preguntes sobre la multidimensionalitat de la persona. Corporalitat, relació, sentiments, memòria, voluntat, intel·ligència, consciència, passions, anhel de sentir, transcendència, religiositat, afany de divinitat, d'autosuperació. Ens cal un model suficientment obert que respecti millor la natura humana, la seva pluralitat i, en definitiva, la seva no definició. L'ésser humà ha de restar misteri, enigma i pregunta per ell mateix, per als altres i per a Déu. Sense enigma, la poesia no és possible. Ni Valverde ni Maragall no haurien estat possibles. La resposta s'ha de trobar en aquella que inclogui una visió orgànica de la persona, des de la seva creació fins a la resurrecció, amb el ben entès del criteri redemptor de Crist. Perquè únicament allò que és assumit pot ser realment redimit. I Crist ha vingut a redimir l'enteresa de l'ésser humà. No tan sols l'ànima, que ja era immortal en Plató. Crist esdevindria sobrer i Valverde se n'adona. Crist ha vingut a redimir el cos, aquell seu pobre perro triste y muerto. Crist vingué a redimir la carn humana per fer-la entrar dins la seva pròpia salvació. Deus homo factus est, ut homo fieret Deus, dirà Atanasi de l'Alexandria. I, en fi, un teòleg com l'urbanista Adolphe Cher reclamava tan sols a principi d'aquest segle el Déu carnal del Verb. El cristianisme, diu Cher, realment ha inventat Déu, el Déu de la carn. Necessitem un veritable Déu, un Déu que sigui Déu. Valverde es troba en aquest moment existencial de radicalització de la seva fe. Ja no satisfan les velles respostes, massa resclosides al seu entendre. Convé renovar el llenguatge, perquè en la forma hi ha el fons. No l'estètica, sinó ètica, dirà el 64. La manera d'expressar es conté el veritable missatge a transmetre, la pròpia experiència fonamental. La descoberta de l'arrel cristiana autèntica li fa adonar que el cristianisme no és una moral, sinó precisament una teologia, un discurs sobre Déu, que alhora es converteix en un discurs sobre l'ésser humà, perquè el Déu cristià no és ètic, és un Déu incomprensible, misteriós, i que transcendeix totes les categories morals. D'aquí la segona part de la declaració que em permeto de postilar. No la ètica, sinó teologia. Perquè qualsevol afirmació sobre l'ésser humà comporta una confirmació teològica i viceversa. Qualsevol disposició ètica comporta en si una concepció teològica, fonamentalment antropològica. I Valverde reivindica una nova estètica, fins i tot en la teologia, perquè no li correspon una antropologia adient. L'arrel antropològica d'anar molt més enllà d'una presentació formalment correcta de l'ésser humà com a cos i ànima diàdica. I Valverde ens recorda que Jesucrist atorga una importància decisiva al menjar i al beure, al cos i a les seves misèries. L'Evangeli de Lluc. Mireu-me les mans i els peus, sóc jo mateix, diu el Crist, palpeu-me i mireu, els esperits no tenen carn ni ossos, com veieu que jo tinc, i els mostrava les mans i els peus, i els digué, teníeu aquí res per menjar? Llavors, li van donar a Crist ressuscitat un tros de peix a la brasa, que el va prendre i se'l va menjar davant d'ells. Valverde testimonia d'aquesta fe en aquest penúltim poema que citem aquí a continuació. Resucitado en la Tierra, del llibre Voces y Acompañamientos para Sant Mateo, on plasma les seves meditacions entorn d'aquell evangeli. Aquí intenta expressar què significa per ell la realitat de la fe en la resurrecció, fent ressonar el llenguatge per ell imprès i articulat precedentment en les seves paraules i en els seus articles i poemes. Torna aquí el cuerpo triste, que l'arrossega i l'acompanya. Mucho tiempo he tenido un cuerpo triste, el traje humano. Ahora voy estrenando el traje del domingo, que todos llevarán resucitados. És el poema de la resurrecció. Per tant, ell es posa en la pell del ressuscitat el diumenge de Pasqua. I aquesta resurrecció resulta impossible i, per tant, haig de desaparèixer. Jesucrist puja al cel, ressuscitat. Per tant, los ojos que me vieran cegarían. Haig de marxar. Tendré que disfrazar-me en l'Eucaristia, en els sagraments, en l'Església. I apagando mi luz, saldré del bosque de mi gloria. Iré a comer con mis hermanos tristes. Y así verán que no soy un fantasma, un espíritu viudo entre las prisas. Allí les dejaré mi testamento, mi palabra en sus manos, que la esparzan, y el abrazo final, sin hablar casi. No les deslumbre y mate mi secreto, mi enigma, mi pregunta, mi misterio, mis alas y mi risa de inmortal. La resurrecció de la carn em supera i m'estimula, sembla que em digui. No es tracta d'un escapisme, d'un pensar més enllà per fugir de la vida aquí, sinó més aviat en projectar un futur perquè esdevingui realitat en el meu jo i en el meu entorn. Es tracta de depassar les instàncies actuals de la vida, acceptant-les les limitacions, alhora que assumint-ne tota la bellesa, la bondat, l'amor, la companyia i les experiències que donen sentit al meu ser aquí, sense haver-me d'escapar o un més enllà fugisser indeterminat on jo, en canvi, no pugui ser jo. A fi de comptes, quan l'haguem visitat a Valverde, ell mateix ens reclamarà que tornem a la vida, la que planteja les preguntes demanant una resposta amb un llenguatge adequat. Ve d'aquí el gran repte del poeta, del que posa la realitat en paraules i inventa noves expressions. Se'ns acomiada aquí Valverde, també m'acomiado jo, fins a la propera. Però basta, és l'hora ja. Jo no hi havia dies, eh? Han vist el cel, este agua fiesta. Hem estat aquí amb una mica de discurs ontològic i metafísic. Han vist el cert, que se hago fiestas. Prosigan su vivir ininterrumpido. El que importa és la vida, no? L'experiència, l'alegria, la festa i també les tristeses i els dolors. Yo vuelvo a mi silencio sin respuestas. Gràcies.
Elabora una idea, diguéssim, cristiana, que és profundament kierkegaardiana, és a dir, que no és política. L'altre dia comentava la frase de l'Albert, que ens deia molt, jo aquesta frase l'he sentit 50 vegades, que, era, que és del Bergamín. Deia, jo estoy con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más. És a dir, jo estoy con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más. Deia, per què? Perquè el fermo veig al cel. És a dir, això és Bergamín. Bergamín, que és un personatge que algun dia hem de tornar a pensar, perquè hauria sigut la possibilitat d'una democràcia cristiana digna, diguéssim, però no ho sé, potser mai, als anys 30, no? I que després, de fet, Bergamín ve a Barcelona, i està, Bergamín ve a Barcelona uns anys, li parla la vida al pare del Pasqual, del Jordi Maragall, que va ser president d'aquesta casa, de l'Atreu. Bergamín va estar a Barcelona potser 5 o 6 anys, i saps que el Bergamín després va acabar, si hem arribat a Suda, i el van enterrar amb la Icurriña i es va morir al País Basc. I, no? Bergamín té una vida molt, molt interessant, i segurament és el gran personatge dels catòlics d'aquest país, negoci. Tot el que vulguin per parlar de l'any, d'Irmanies, per parlar de l'Irmanies, que ho dic jo, això està claríssim. No hi ha coses per parlar de l'Irmanies. A l'església actual, i el catolicisme actual, l'Irmanies està prohibidíssim. És el personatge més prohibit del pensament catòlic, home, que el fotem. M'entens? Si no és el entrar a mi, m'entens? I tot l'Irmanies, que hi ha a Barcelona, m'entens que està abans de la guerra, no en xireu, és en tot cas, jo és que no m'agrada gens un plantejament dualista del Valverde. Jo no crec que el Valverde creiés en l'esperit fora de la carn. Jo no crec que el Valverde... I aquest, i aquest és el seu drama. És
ell va lluitant contra això. Ell té, té un esquema contra el que va topant.
I el seu drama és el dolor. I la profunda consciència que tenia del dolor i de la inutilitat del dolor i de l'autoritat del dolor. I a l'est entra l'estructura profunda de l'injustícia, que és l'estructura que després de la teoria de l'Ibrahim ha dit la injustícia estructural, no? Que és una cosa que fa patir personalment, biològicament, això ho he vist. Jo l'he vist indignat en qüestions, però si això a vostè ni li va ni li ve i no passa en un altre món, no? No sé, és a dir, jo diria més, si has de pensar alguna cosa, jo diria més per aquí mig, per la teologia de la creu. És un tema que anava més per menys, en tot cas és un comentari que no té res a veure amb el teu text i excel·lent. No sé, en tot cas, hi ha un problema terrible en l'Església Catòlica actual i és la dificultat per entendre el dolor en sèrio, és a dir, la cosa de convertir el dolor en solidaritat abstracta, i això ens portaria molt lluny, això és el que l'Alberti no va fer.
Per això he volgut posar, precisament, no hi ha ètica sense teologia.
No ho sé, ètica sense fe. Ell té una teologia,
i ell fa teologia.
Crec que té una teologia implícita però no explícita.
No, bastant explícita, sí. Jo he trobat, fa citacions de la Bíblia, parla dels filòsofs, parla de les concepcions de cos i ànima, i tot això li xoca, perquè no té un altre esquema disponible. Per això jo he mirat a explicar aquest altre esquema triàdic que surt de la Bíblia i que Valverde segurament no en disposava directament, perquè són qüestions que, com vostè molt bé diu, senyor Alberro, hi ha qüestions de l'Església que queden com subterrànies, que són incòmodes, que s'amaguen, que deixem-ho per més tard. I aquesta n'és una, no? Aquesta qüestió de l'antropologia, perquè com expliquem la resurrecció? Doncs miri, Valverde l'explica i fa una teologia. I aquesta teologia li comporta una estètica, una ètica i unes conviccions de fons. Això és el que he intentat explicar. Evidentment, Valverde és un mar que no podem esgotar i que aprenem a admirar una mica entre tots. Gràcies.
No vull fer pesat, però jo encara em quedo amb això. Perquè recordo el Ramon Maria Nogués parlant d'això. I si l'esperit només apareix, només existeix a nosaltres a través de la carn, què passa quan el cos desapareix? Què passa quan el cos desapareix? És a dir, com que ell és d'administrar portuguès, doncs, bé, l'evolució del cos és cap a l'autores, el cos mateix.
Ah, sí,
a pesar de la fe, però el cos mateix, la constància que tenim és que és pocs.
Sí.
I llavors l'esperit, on habita?
Sí, bé. Això ens porta una altra qüestió, eh?
Sí, sí,
això,
però, sí,
clar, és la meva tesi doctoral, això, eh?
Sí, sí, sí.
Aleshores, breument, no? És el que canta Maragall, de fet, no? Hem fet els meus ulls, les coses tan velles, perquè vocal cercant un altre com. Esperit, ànima i cos, no cos i esperit. Seria una similitud de dir cos i ànima, no? Sinó esperit, ànima i cos. També he dit, en la vida tenim diversos cossos. El nostre cos no és el mateix que quan vam néixer. I per tant, al llarg de la vida experimentem, tenim i tindrem diversos cossos. Per tant, no ens seria difícil imaginar, i a l'Albert no li costa, i a Maragall tampoc, que tindrem un altre cos. Un altre cos, doncs bé, donat per Déu. Dimensió corporal, no parts, sinó dimensions, potències, capacitats, el cos com a capacitat física, relacional, de presència, de relació, l'ànima, qüestió intel·lectual, de passió, de consciència fins i tot, i l'esperit, la dimensió divina, la dimensió del sentit, del per què, de les preguntes de fons. Depenent de on posem cada cosa, certament que en nosaltres hi ha aquesta guspira divina que Déu l'ha posada des de la nostra creació, des de la creació a l'existència, de la crida a l'existència, i que ens estira cap a ell. I que, per tant, és aquesta guspira, l'esperit, que és una penyora de l'esperit sant en nosaltres, en la creació, que atreu l'ànima, caràcter, identitat, memòria, intel·ligència, el que vulgueu, i el nostre cos també, perquè tot ha estat creat per Déu a imatge i semblança seva, i tot té una naturalesa de bondat, i per tant, demana la seva recuperació. I per tant, és a partir precisament d'aquesta guspira de divinitat on el dogma de la resurrecció de la carn es pot començar a entendre. I, repeteixo, es tracta d'una qüestió que tant Maragall com Valverde hi topen perquè no els quadra l'esquema i que aquest esquema s'ha de construir una mica. S'ha de construir bastant, perquè no està explicitat i demana un major treball, certament. Però que, en tot cas, ens cal recuperar la intuïció bàsica. Com he dit, si Jesucrist va venir a redimir l'ànima, doncs no va venir a fer res, perquè l'ànima ja era immortal. Per tant, si l'ànima és immortal, no sé què ve a fer Crist, eh? Ve a redimir el cos, la carn. És un Déu carnal, i que assumeix la nostra carn perquè nosaltres puguem entrar en la mateixa vida de Déu. Això és el que ens diu el dogma cristià, la tradició. Per tant, aquesta qüestió, certament, és aquí on gronxa, on plora la criatura, on Valverde i Maragall els balla l'esquema, i, en canvi, una qüestió que és ben present, perquè nosaltres, quan diem el credo, no dic crec en la immortalitat de l'ànima, no diem això, diem crec en la resurrecció de la carn. I aquesta és una qüestió que ens cal, certament, reformular amb les noves antropologies.
Molt bé. Doncs, si us sembla, farem aquí aquesta primera sessió. Fem, recordeu, una parada al pati de l'Ateneu, una parada i cafè, i tornem a trobar-nos aquí a mitja hora.